de caminar, i per què no fer caminades, rutes i conèixer el contorn del nostre territori. Això és el que farem ara, explicar el contorn del nostre territori, el contorn empordanès, el contorn d'aquesta zona de la costa meravellosa que encanta i agrada a qui la coneix. I pels motius que ara ens explicarà la Lali des del carrer. Lali, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria. Doncs ja hem arribat a lloc, ja estem aquí a la platja d'entrada del Passeig d'Empúries, el que en diem el Pont del Rec, concretament, i t'he de dir que a mà esquerra tinc pins i a mà dreta tinc dunes. I t'ho dic perquè, clar, avui us he dit, parlarem de boscos mediterranis i parlarem de pinedes. Doncs no hi ha boscos de pinedes, no són pinedes. I això ens ho explicarà el tècnic ambiental i geògraf que ens acompanya, en Albert Albertí. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, exactament, les pinedes no són boscos i no en podem dir boscos, no?
Bueno, a veure, no podem dir boscos perquè socialment és una muntanya d'arbres, no? Són molts arbres junts i, per tant, molts arbres junts formen un bosc. Però sí que des del punt de vista botànic no considerem que una pineda sigui un bosc perquè elles mateixes no tenen successió, no succeeixen. Un cop són molt madursos, molt madures, tenen les seves pinyes, els pinyons cauen a terra, però aquests pinyons necessiten molt de sol per poder germinar. I llavors, com que tenen aquesta ombra, no poden, elles mateixes no sota ho succeeixen. A partir d'aquí, en diem que són comunitats transitòries i, per tant, no són comunitats permanents com un alzinar que sí que el mateix aglà sí que aquest germina, no? I aquest sí que es va perpetuant amb el temps. En el cas de les pinedes, no. Formen part d'un estadi evolutiu de successió, per dir-ho així, secundària o transitòria cap al bosc climàtic.
I podríem dir que són... És a dir, quan nosaltres parlem de bosc mediterrani, no sé, Josep Maria, però a nosaltres ens ve la fotografia al cap d'això de pins, que parlem de pins. Llavors, això per què és? Perquè s'han plantat expressament... quins són els motius de que tinguem pins aquí al Mediterrani?
Bueno, a veure, ens hem de remuntar. Cada lloc té la seva història i la seva evolució. Jo parlaré una mica del lloc que ens ocupa, que és aquí l'escala Tarroella de Montgrí, aquesta àrea d'aquí entre l'Alt i Baix Empordà. En aquests casos, aquests pins, molts... A veure, d'entrada, el pi pinyoner es va plantar, el va portar Marco Polo, i el van portar pels pinyons, perquè era un fruit molt apreciat, i de fet encara ho és molt. Vull dir, només hem de veure per Setmana Santa qui vol, no? O per panellets, però que va el pinyó, no? D'entrada. I l'altre es va plantar perquè és un arbre que creix molt ràpid. A veure, amb 80 anys jo puc tenir una pineda i aquesta pineda la puc tallar i treure fusta, un volum de fusta important. Si jo tingués que plantar alzines, m'hauria d'esperar 500 anys, cosa que no la fa inviable, no? O qui diu alzina, qui diu una plantació de noguers o una plantació de roures, no? Per tant, són arbres que creixen molt i molt ràpid i llavors també tenen uns requeriments ambientals molt poc estrictes. És a dir, un pi amb molt poca aigua, amb molt poca humitat i amb un terreny molt baix en nutrients, creix, es fa i es desenvolupa, no? Per tant, és un arbre realment molt fàcil i molt productiu en aquest sentit.
Però a la llarga tenen els dies comptats, perquè entenc que... Bueno, no és que tinguin els dies comptats, tampoc així, ara hem estat una mica dràstics, però, no sé, fa escassament uns mesos hi havia un estudi, per exemple, que parlava que el canvi climàtic estava fent... més ràpid aquest canvi de pins a alzines, precisament, no?
Bueno, hi ha una mica de tot. Sí que tenen... Bueno, no és que tinguin els dies comptats, és que la superfície total que recobreix la pineda possiblement es vagi reduint i vagi ocupant la superfície que realment li pertoca. Aquesta és una mica el quid de la qüestió. És a dir, molts boscos de pinedes que no s'han explotat ni s'han tallat mai, ara que ens trobem al sotabosc ens trobem uns alzinars realment bastant esplendorosos. Per tant, si aquesta pineda no crema, per dir-ho així, l'alzinar acabarà succeint-te'l. I per tant, totes aquestes pinedes, aquesta superfície que ara ocupen, l'aniran reduint-la. ¿Vale? No desapareixeran perquè no poden desaparèixer. Bueno, també hi ha llocs que realment el pis fa perquè només és l'únic lloc que pot fer-se. No? Però vull dir que acabarà reduint-se i acabaran ocupant la seva superfície que pot. I a part també tenen molts problemes. Els pins tenen també un perforador, una espècie de coleòpter, el Tomicus perforans, que és un petit bitxo que amb la calor el que fa és expandir-se i el depredador, que són molts ocells, doncs no donen l'abast. I per tant aquest coleòpter el que fa és matxacar-se i els està realment dessecant. Al Maresme, me sembla que hi ha molts casos que de pins realment tots secs. Aquí a l'Empordà també hem tingut ja alguns casos extrems, no? Llavors també tenim altres problemes, processionària...
és època,
incendis, clar, hi ha tota una sèrie de factors que el que fan és que el pi, no tingui les condicions òptimes per poder-se mantenir, no? I perquè tampoc, i, escolta, tampoc li pertoca mantenir-se.
I per què el Pi aquí a l'Empordà ha arribat a randonada, pràcticament? Ha arribat a tocar de mar i en d'altres jocs no? És a dir, què ha passat aquí perquè tinguem aquest passatge tan característic i abrupte i que no tingui còpia en lloc de tot Catalunya?
És que justament aquesta franja de ran de mar, per dir-ho així, que és on els requeriments ambientals són quasi bé extrems, no hi ha sol, no hi ha nutrients, hi ha sal, doncs aquest és l'hàbitat del Pi Blanc. Aquest és el lloc on realment li pertoca, és la franja que hauria d'ocupar sempre, però no té cap altre competidor, i és el seu lloc. És un arbre que allà perdut sempre més. I aquí és el pinyó germina, curiosament, no? A no ser que la roca s'esqueixi, bueno, es trenqui i l'arbre caigui, no? Pues realment el seu lloc. I llavors també ens trobem en altre lloc amb casos de duna. Aquí a Empúries tenim unes dunes esplèndides i el Pi és el domina. Però clar, el domina perquè realment es va plantar per fixar la pròpia duna, no? I llavors, bueno, és aquest paisatge idíl·lic de Costa Brava que tenim en el cervell, no? És una mica els dos factors.
Aquí tenim el paisatge que tu deies, es va plantar per la duna, però clar, ens trobem en un problema afegit aquí, que esclar, els pins tenen les seves arrels i evidentment han de créixer, i tenim el passeig que passa, que està just enmig entre els pins i la duna. I clar, les arrels, bé, volen recuperar terreny, no? Sí.
Bueno, el pi és un arbre que té una arrel pivotant que baixa molt cap avall, llavors té unes arrels molt superficials que són les que l'ajuden a estabilitzar-se. Per això és un arbre que va molt bé plantar-lo amb sorra. I perquè, com que no té requeriment amb quatre, o sigui, molt poc nutrient, viu, no? I sobreviu i es desenvolupa. Per tant, és un arbre que va molt bé. Però, clar, té aquest altre problema, que llavors al costat, quan es fa una carretera o es fa una edificació o es pavimenta asfaltat, doncs aquest terra, lògicament, s'aixeca, perquè les arrels superficials, a mesura que el pin es va fent gran, aquestes també es van fent gran, i per tant surten, no? I ens trobem, ara també ens trobem, no només aquí al passeig forestal de Sant Martí, sinó també a molts, molts carrers de l'Escala, on l'espala està completament, bueno, destrossat per les arrels.
Clar, la solució en aquests casos, tu quina creus que seria?
En aquests casos és tallar. No tens més, has de tallar. En aquest cas has de tallar. Perquè tu pots anar fresant, treure l'asfalt i tornar asfaltant una altra vegada. Però clar, és un problema que el tindràs sempre, no? Vull dir, és com... O sigui, no el solucionaràs.
No hi ha remei. Doncs bé, en tot cas, bueno, conforme vagin pel matí, anirem tallant, i ara ja sabem per què tenim aquest paisatge característic a la Costa Brava, i és que és el que ens correspon, el Pi Blanc, tot just a tocar donades, que és on ell millor s'hi troba. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat el per què una d'aquestes imatges tan característiques de l'Empordà i de la Costa Brava. Gràcies, Lali, que vagi molt bé.
Vinga, adéu-siau.
Fins després, a reveure. Gràcies també als convidats que ens han assistit des de la unitat mòbil. I així arribem gairebé a dos quarts. Tornem després amb un munt d'activitats.